COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 20 minuts des de Tarragona. Continuem a Herrera en COPE. És divendres, és 27 d'abril, un dia en què podríem dir moltes coses sobre la sentència que condemna la Manada a 9 anys de presó per abús sexual. Podríem dir que la línia entre el que els magistrats han considerat abús i no violació és massa fina, podríem dir que demanar l'absolució d'aquests energúmens és repugnant i podríem dir també que 9 anys són pocs. Doncs ara bé, no ens oblidem de la víctima en tot això perquè a ella també li ha canviat la vida per sempre i aquesta sentència no li fa cap favor. Esperarem a veure què diu el Tribunal Superior al qual es portarà el recurs del cas, mentre el que sí podem dir, entre moltes altres coses, és que no és no. Avui al programa repassarem tota l'actualitat i especial capítol musical de la mà del nostre DJ particular, el Juanjo Oden. Amb ell celebrarem els 35 anys de la mítica discoteca Parxís i parlarem també de l'aniversari que es celebrarà dilluns dia 30 a la fàbrica de Reus. I com no, a partir de la una agafarem la Nacional 240 per connectar amb COPE Lleida, els farem propostes per aquest cap de setmana i repassarem tota la cartellera. Recordin que esperem propostes i opinions al nostre compte de Twitter, @copetarragona, també al WhatsApp del programa 672 65 35 34. Serem en directe fins al punt de 2:15 al 93.5 al Camp, 98.0 si ens segueixen des de les Terres de l'Ebre i siguin a través del web i l'app de COPE, ja saben, han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Primera parada a l'Agència Estatal de Meteorologia. Anem fins allà per saber la previsió del temps. Anna Borrell, molt bon dia.
Bon dia. Poc a poquet van creixent núvols a les comarques de Tarragona i aquesta tarda hi haurà ruixats i tempestes que poden arribar a ser localment forts cap a l'interior. De fet, a l'interior i al prelitoral tindrem avisos grocs avui, on poden caure fins a 20 litres per metre quadrat en una hora al llarg de la tarda. En tot cas, seran menys probables aquestes pluges al litoral. Les temperatures no varien gaire. Avui hi haurà màximes de 23 graus a Tarragona i al Vendrell, a Reus màximes de 24, a Gandesa fins a 27, a Tortosa de 28. El vent continuarà suau, variable, amb tendència a bufar del sud. De cara a demà, esperem un cel molt ennuvolat, tapat. De fet, aquest dissabte, amb pluges, ruixats poden venir acompanyats de tempesta i les temperatures màximes baixaran, ho faran de manera localment notable. La mínima, però, podria pujar un palet. Hi haurà mínimes de 15 graus a Tarragona i Tortosa, 12 graus a Reus, 13 al Vendrell i 11 a Gandesa. El vent bufarà del sud, fluix, i s'intensificarà una miqueta més cap al litoral.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Fem una ullada a les carreteres. A aquesta hora, segons el Servei Català de Trànsit, problemes a la C-44 a Tivissa. S'està donant pas alternatiu i a retencions en tots dos sentits de la marxa a causa d'un accident. Per tant, problemes a la C-44 a Tivissa.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
Concentracions de rebuig a la sentència per la Manada també a les comarques de Tarragona. A la capital del Tarragonès, unes 500 persones es concentraven a la plaça de la Font davant l'Ajuntament. Durant l'acte, col·lectius feministes i civils van llegir manifestos per condemnar aquesta resolució que consideren injusta. Es van exhibir pancartes i també banderes reivindicatives. S'han llançat consignes com "no és un abús, és una violació", "visca la lluita feminista" i "aquest no és no". També, si ens toquen a una, ens toquen a totes. Les concentracions s'han repetit en ciutats com Reus i Tortosa. I a més coses, l'atur ha pujat en 400 persones al primer trimestre de l'any a les comarques de Tarragona. La taxa és del 15,8%. Ara mateix són 62.700 les persones que no tenen feina a la demarcació. És la taxa d'aquest primer trimestre més alta de tot Catalunya. L'ocupació ha crescut en termes trimestrals, això sí, en tots els sectors, excepte a la indústria. Ha crescut a serveis, construcció i agricultura. L'atur ha pujat al primer trimestre, però si mirem les dades comparables amb l'any passat, el nombre de persones sense feina cau un 17%. Hi ha 13.100 persones aturades menys que ara fa un any. A Tortosa, l'alcaldessa acusa Movem Tortosa d'intentar desgastar l'equip de govern amb la investigació dels hospitals municipals. L'alcaldessa Meritxell Roger ha parlat per primera vegada sobre el cas d'investigació policial que s'està duent a terme a l'empresa municipal GESAT i als hospitals de Jesús i Clínica Terres de l'Ebre. Davant les crítiques reiterades de Movem Tortosa perquè l'equip de govern s'havia limitat a enviar un comunicat, Meritxell Roger ha lamentat que el primer grup polític de l'oposició al consistori intente desgastar i fer tot el mal possible.
Suposo que amb la intenció de desgastar i de fer tot el mal possible, però en cas nostre el que hem de dir és el mateix que vam dir al seu moment. Hi ha una investigació policial i judicial que s'està portant a terme i que, per tant, tot el respecte per això i també tota la presumpció d'innocència respecte a les persones a les quals se'ls ha citat a declarar com a investigats o com a testimonis. Per part nostra no ha canviat res des del dimecres, que ja vam fer el comunicat i en aquesta línia continuem.
Recordem que el conseller delegat de GESAT, Pere Panisello, exvicepresident de la Diputació de Tarragona i exalcalde pedani de Jesús, està investigat per suposats delictes de prevaricació, tràfic d'influències i falsedat documental. Amb això arribem a les 12:25 i amb més qüestions sobre la taula. La Universitat Rovira i Virgili invertirà prop de 1,5 milions d'euros en infraestructures, equipament docent i beques. La quantitat és romanent de tresoreria que es destinarà a millorar edificis i equipament científic, també als estudiants beneficiaris de beques Equitat i a nou equipament per al professorat. També es destinaran 40.000 euros a beques a estudiants que durant el curs hagin tingut problemes econòmics per causes sobrevingudes. I precisament aquest dijous més de 200 estudiants es manifestaven a Tarragona en protesta per les taxes universitàries i la situació política. El seguiment de la vaga ha estat del 45%, segons la Universitat Rovira i Virgili, una aturada que ha tingut més repercussió a les aules que no pas al carrer. Pol Domingo és portaveu del Sindicat d'Estudiants de la Rovira i Virgili.
Evidentment ara és un temps on és més difícil mobilitzar la gent si no passa una gran cosa, però tot i així creiem que el seguiment ha sigut molt important dintre el campus de UR, tots els campus de l'URB, sobretot al camp de Tarragona. Hi ha hagut un seguiment prou ampli de l'alumnat i més donada les circumstàncies en què es realitza aquesta vaga, amb un final de curs que ja s'està apropant i tal, sempre són temps difícils, però tot i això, a Campus Catalunya, a Reus, tant a Sa Salada, normalment costa més arribar, a tots ells hi ha hagut un seguiment prou ampli de l'alumnat que evidentment està a favor i demana ja d'una vegada per totes que tots aquests decrets siguin aplicats.
Ens quedem a la ciutat de Tarragona. L'Ajuntament deixa la porta oberta a canviar l'ús hoteler de l'edifici de Calardiaca. La Junta de Govern Municipal ha acordat la venda forçosa d'aquests terrenys, on s'havia de construir un petit hotel de luxe. Ara el futur comprador podrà fer-hi un hotel, si vol, però habitatges també, o una residència, per exemple. El preu d'expropiació s'ha fixat en 500.000 euros. Ara Calardiaca sortirà a subhasta. Qui es quedi amb l'immoble haurà de rehabilitar-lo, conservar les restes arqueològiques que s'hi van trobar i fer front a les càrregues que acumula la propietat. Arribem a les 12:28 amb el premi del dia. És per al suposat autor d'un robatori a l'interior d'un pis a Salou que es va beure una ampolla de cava abans de marxar de l'habitatge. Té 34 anys, és de Tarragona i els Mossos l'han detingut després de trobar les seves empremtes al pis on van robar una segona residència a Salou, a la que va accedir per la finestra i s'hi va endur electrodomèstics, roba, mobles i algunes eines. Abans de marxar, això sí, es va prendre el cava que hi havia a la nevera. El jutge l'ha deixat en llibertat amb càrrecs. I atenció també a aquesta, els Mossos han detingut un veí de Tarragona de 24 anys per robar electrodomèstics, la campana extractora, cablejat elèctric i elements de fontaneria. Ho ha fet de casa d'un veí. L'arrestat va accedir al pis per una finestra del lavabo que dona al pati interior que comparteixen. Per la mida dels objectes sostrets, els investigadors no descarten la participació d'una tercera persona. El detingut acumula 5 antecedents. Els expliquem també que la campanya pels sediments reclama una llei comunitària de sediments a Europa amb el conveni del Danubi com a referent, que podria suposar un canvi definitiu pel manteniment del Delta de l'Ebre i evitar la seva regressió. Les crescudes de l'Ebre i els episodis de pluges que acaben de deixar imatges de satèl·lit amb els sediments del riu escampant-se pel Delta són episodis insuficients, massa puntuals i poc habituals. La gestió dels sediments a les conques dels rius necessita normativa i un canvi, i el debat sobre aquesta qüestió va prenent força. El portaveu de la campanya pels sediments és Joan Josep Segarra.
La prova pilot seria des de l'embassament de Riba-roja. Això no es va fer. Per això necessitarien la col·laboració d'Endesa, que gestiona la presa, segurament obrir les comportes de fons, que és el mínim que hem d'aconseguir, que funcionen les comportes de fons, perquè és algo que ja ho diu la normativa de seguretat. Normativa de sediments no n'hi ha, però de seguretat sí.
I Esquerra Republicana ha demanat al Parlament la creació d'una comissió d'investigació del projecte Castor i les injeccions de gas que es van relacionar amb els terratrèmols que van patir municipis de les Terres de l'Ebre i el nord de la costa del País Valencià. Els republicans pretenen que la comissió serveixi per insistir en la necessitat que l'empresa responsable del projecte no cobri la indemnització de 1.300 milions d'euros. Els republicans presenten la proposta de resolució perquè els grups es posicionin i preparen ja un llistat de possibles compareixents, on podria incloure's a Florentino Pérez, que lidera el conglomerat empresarial que està darrere del projecte. Escoltem al diputat republicà Lluís Salvador.
El que pretenem i el que volem és posar llum a un projecte que ha provocat un miler de terratrèmols a les comarques de l'Ebre i al Maestrat, un projecte que ha costat als ciutadans o que costarà als ciutadans 1.300 milions d'euros, un projecte plagat de greus negligències tant per part de l'administració de l'Estat com per part de la pròpia empresa concessionària. Insistixo, no és cosa del passat, que té encara molts d'anys de recorregut i que impacta frontalment sobre les competències del govern de la Generalitat de Catalunya.
Amb això arribem a les 12:31 minuts. Tanquem amb una en plana cultural. La companyia ballenca Passar Barret estrenarà enguany l'adaptació de la novel·la modernista Josafat, de Prudenci Bertrana. És un fet inusual, ja que es tracta d'una adaptació literària en clau de circ i que dista del tarannà de la companyia, on el pallasso acostuma a ser el factor dominant dels espectacles. Van una mica més enllà, convertint aquest clàssic en un espectacle familiar amb tècniques de circ que van des de l'acrobàcia als equilibris, passant per llançament de ganivets, perxa o el quadrant. Josafat, dirigida per Adrians Barstein, s'estrenarà al Teatre Principal de Valls aquest dissabte a la nit. L'obra també passarà pel Teatre de Tarragona el 6 de maig, pel Trapezi de Reus el dia 13 i pel Morell el 19 de maig. Repasen portades de diaris per acabar. Comencem pel de Tarragona, que diu en portada: Tarragona lleva 4 anys de fuerte recuperación. Al Reus Digital destaquen aquesta hora: els veïns del barri del Carme prendran mesures contra els ocupes conflictius si l'administració no actua. Al del Camp.cat, el port de Tarragona, diuen a velocitat de creuer durant el primer trimestre de 2018. I al Tarragona 21 destaquen que centenars de persones es concentren a Tarragona al crit de no és no. Al diari Més, avui en portada, l'Ajuntament de Tarragona obre la porta a canviar l'ús hoteler de l'edifici de Calardiaca. Són les 12:32, 50 segons i continuem.
Ya sé que sí, por fin ha llegado la primavera. Estrénala con la fiesta de la primavera en el Corte Inglés y con un 20% de regalo en marcas de moda, un 20% de regalo en Lacoste, Oscar de la Renta, Adolfo Domínguez, Calvin Klein, Triumph, El Ganso y muchas más. Para celebrar que por fin ya es primavera, solo hasta este sábado en el Corte Inglés.
25.000 degustacions servides l'any passat. I tu vas perdre? Vine enguany a Sabor Salou del 4 al 6 de maig al Passeig Jaume I de Salou i gaudeix d'aquesta mostra de la restauració, l'hostaleria i de productes de la nostra terra. A més de les activitats complementàries a la carpa central amb tallers, propostes gastronòmiques i tastos i molt més. I pels més petits, animació infantil. Vine a Sabor Salou i gaudeix de la gastronomia. Més info a www.salou.cat. Organitza l'Ajuntament de Salou.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Disco Cope.
Vinga, doncs un dia més estem aquí per parlar de música, per fer un viatge a través de la música, i avui és un viatge en el temps que a molts de vostès jo crec que els tocarà la fibra. Juanjo Odena, molt bon dia.
Hola,
com
molt
estàs?
Bon dia. Molt bé.
Molt bé. Estàs d'aniversari.
Sí, no,
o preparant, de fet, preparant aniversari.
Sí, un el gran aniversari.
El teu no.
No, el meu no. Però sí que fem un aniversari amb molta il·lusió d'un dels locals que jo crec que ens ha portat més records i que ens ha marcat més la joventut, almenys a la nostra generació, que és la discoteca Parxís.
Ai, i ara molta gent estarà dient, hombre...
Sí, ara, ara...
Quants anys fa la discoteca Parxís?
35.
35 anys, eh? Déu-n'hi-do.
Sí, sí. És una discoteca que no va durar molts anys, així com hi ha discoteques avui en dia que porten 40-50 anys allí, encara donant guerra. Parxís va ser un fenomen que va aparèixer i desaparèixer. O sigui, va aparèixer amb molta força i es va acabar de sobte. Però els que van tindre la sort de viure-ho, doncs jo crec que guardem un gran record. I mai de la vida havíem fet un homenatge. I enguany van dir, per què no? I doncs, bueno, ens hem reunit els directors que hi havia a la discoteca, els disjòqueis, els cambrers... O sigui, estarem molta part de la plantilla que estàvem allí i esperem comptar doncs, amb el públic i tots plegats fer una bonica reunió i passar una nit inoblidable amb sorpreses i coses
sí.
que ja es aniran veient.
On i quan? Anem a fer informació sí. de servei, senyores i senyors.
El 30 d'abril a la Fàbrica de Reus.
A la Farga de Reus,
a la Fàbrica de Reus.
A la Fàbrica, 30 d'abril, que el dia següent és festa, o sigui que va perfecte.
Sí, i tant,
i tant. El dia de maig, 30 d'abril a la nit, què faràs? Doncs anar a commemorar els 35 anys
correcte.
Del partit. A mi m'agradaria preguntar-te quin és el primer record que tu tens de la sala del partit.
El primer record que tinc és que em vaig quedar curt de discos, perquè jo tenia 15 anys quan vaig inaugurar el partit.
Atenció.
I no tenia experiència professional, o sigui, havia posat música en pubs i locals petits per Reus, i Parxís va ser la primera macrodiscoteca que vam tenir a Salou, era una discoteca de moltíssima capacitat, i la inauguració va ser un dia que vam començar per la tarda i vam acabar la nit. I jo pensava que tenia un munt de música, i vaig passar una mica d'angoixa perquè no m'allargava per tant la cosa, i això doncs, va ser un divendres, i el dissabte al dematí vaig anar corrents cap a les botigues de discos que hi havia a Reus obertes a comprar discos com un desesperat, perquè realment no arribava. I bueno, va ser un dia amb molts nervis i perquè tothom va venir, va ser un fenomen espectacular. I ja des de llavors, des del primer dia, va ser una discoteca que omplia cada dia que hauria i la veritat és que musicalment... va marcar una època, o sigui, uh-huh. tenia un estil molt personal i la gent recorda, o sigui, hi ha molt poques discoteques que diguin la música de... I jo podria dir que la gent diu la música de la Caix, perquè és una música també que era molt, molt marcada,
sí.
i diu la música del Parxís, i poca cosa més. O sigui, realment a la resta de locals eren com a molt estàndard, no? I d'allí sonaven coses doncs, que no eren tan estàndard.
Mm-hmm. I tu ets una mica culpable de que no fos estàndard, no? Perquè tu eres el que feies la selecció, bé, també,
sí.
no només tu, però bé, que hi havia,
sí,
no?
Sí,
t'encarregaves
sí.
de seleccionar aquelles coses que no havien sonat en altres llocs, no? Que venien
sí.
de fora.
Bueno, teníem unes regles, eren regles curioses que avui en dia ningú ho entendria. És a dir, nosaltres compràvem la música normalment d'importació. I anàvem al país que editava la música a comprar el vinil. Llavors teníem una regla, que, bueno, ara estic a l'enemigo, que era quan sonava per la ràdio, aquest disco es deixava de posar, perquè no volíem ficar el que ficava ja. tothom. Llavors, quan el disco s'editava a Espanya, i era quan començaven a promocionar la ràdio, llavors el treia, feia que el fiquin els altres. Nosaltres ja l'hem disfrutat, normalment el disfrutàvem quasi un any, abans no sortia per la ràdio. Llavors dèiem, ja n'hi ha prou, deixem-ho estar... i ara ho fiquin la resta.
Doncs llavors, recordin, quan vostès anaven al Parxís i deien, posa'm, sisplau, no?, el de la cabina, posa'm, sisplau, aquesta que sona a la ràdio, era el Juanjo, i era el que deia que no la tenim ja.
El curiós del tema és que demanaven cançons i no sabien com es deia.
Clar.
Vale? Deien, me les cantaven, cantaven les cançons i deia, vale, d'acord, perquè quan estaven editades aquí i jo me'n cuidava prou de que no sapiguessin els títols, doncs demanaran cançons sense sapiguer els títols. Era molt xocant, era una situació.
Doncs, escolta, tu la vas viure sempre al Parxís com a treballant, diguéssim?
Sí, sí.
Sí, no? Sí. No vas tenir
no,
aquest
de
moment
públic,
de...
No,
hi vaig de públic i després hi treballo. No,
només hi
estrenant.
Vaig anar un dia, perquè jo realment vaig estar al Parxís, després vaig inaugurar el Bye Bye, i amb aquest impàs hi vaig anar un dia només... I va ser una sensació estranya,
clar.
Perquè hi havia la cabina, el que m'acompanyarà a la festa del 35 aniversari, l'Àngel Pérez, que va ser el disjòquei del Black Beer i dels altres llocs, i va semblar com estrany, no? Perquè era la meva cabina. I què fa aquest aquí? Realment, al final, hem sigut molt, molt bons amics, i però vaig tenir que marxar ràpid, perquè jo no assimilava una altra persona a la meva cabina.
Clar, no, jo m'imagino ara, aquí a l'altra banda, no? Jo com a entrevistada aquí no m'hi trobo.
Què fa aquest aquí?
Sí, no pot ser això. Però va, anem a la repassada de la música, que ben has portat unes quantes i vull que em doni temps a posar-les totes. Començàvem amb aquesta, amb Happy Children, de Bill Lyon. Això va sonar...
No, això era l'Icono.
Era l'Icono? Aquesta era l'Icono?
Sí, aquesta era l'Icono.
O sigui, aquesta l'any 82 i a pam?
Sí, pam, i era la, o sigui, era la típica que era ficar per un pista i bueno, va estar sonant molt de temps allí, era un dels iconos. És molt difícil fer una llista de 8 o 9 cançons.
M'imagino.
Però, bueno, aquestes totes eren iconos de l'època.
Sí. Sí, per cert, si algun dels oients acostumava, no?, a anar al Parxís i vol compartir algun record, ho pot fer a través de Twitter, ara mateix, @copetarragona, al WhatsApp del programa 672-65-35-34. Notes de veu, que les posarem ara. El que també posarem és Silver Pozzoli. Que me n'expliques, a veure.
Bueno,
te'n vas un far, de posar-la aquesta?
Sí. Aquesta és d'aquelles que també es va gastar el surc, segur. I, bueno, hi ha molta música que era italo-dance, perquè era l'època, era el furor, però realment nosaltres quan vam començar a ficar, no es ficava enlloc. Vull dir, ara tothom les coneix i tothom sap de qui parlem i demés, però nosaltres vam fer aquesta aposta. Era una aposta molt rara, perquè aquesta música no es ficava enlloc, i per això parlant una mica del segell, no?, la música del Parxís. Pues, això és una miqueta el distintiu, no?, música italo-dance.
Silver Pozzoli, Around My Dream. Estava jo pensant, has dit que tu vas començar amb 15 anys a posar música. Abans havies punxat algun altre lloc?
Sí,
abans del Parxís.
Ja portava 2 anys.
Precoç, DJ precoç.
Sí, jo amb 13 ja punxava el drums, que encara està, diríem, reinaugurat. I una discoteca que va desaparèixer també fa molts anys aquí a Reus es deia la Metàl·lic.
Clar, però dic jo, t'has dit que va ser la primera macrodiscoteca una mica, sí, que vam tenir. Suposo que a nivell d'equips tu vas tenir allà, no?
Sí.
Allò, lo mejor de lo mejor, clar, que no sé si t'hi havies vist mai.
No, clar, jo em sobrepassava, però de llarg. I jo crec que la gent també. Quan van arribar es van quedar molt, molt sorpresos el que hi havia. I els discjòqueis de l'època de per allí eren tots gent molt gran, i jo era un cadellet de 15 anys, i he de reconèixer que m'odiaven moltíssim. Però bueno, al final van fer bones migues.
Clar.
Perquè doncs, vam canviar una miqueta la manera de fer de sol.
És bon noi, bon noi, aquest Juanjo. Vinga, doncs anem a Mico Mission. Aquesta era la frase hit, no?
Que la frase tothom... hit, que ara ja no es pot complir, perquè ja no hi ha corrida de toros.
És veritat, eh? És veritat.
Però llavors sí que hi havia corrida de toros a Barcelona.
És veritat, mira, doncs no estava preparat això, però m'he enganxat just el moment. Suposo que és d'aquesta frase...
Era la frase que te baixaves el volum i llavors
gent...
la cantaven, no?
Ja t'hi veig, m'ho estic imaginant ara. Perquè suposo que a més, clar, a l'estiu molta gent de fora, públic de Parxís, no només d'aquí, i clar, hi ha molta gent que sí reconeixia aquesta música perquè ja venia dels seus països.
Sí, bueno, era l'estiu era una època complicada.
Ah, sí?
Sí, perquè venia molt d'anglès, i llavors doncs, nosaltres canviàvem una mica el temari a l'estiu. Venia molt d'anglès, molt de la mà.
Val.
Llavors teníem que anar una miqueta cap al high energy, que és una mica el que ve ara, no? Els high energy, el funky, i llavors, doncs, el cap de setmana sí, perquè venia el públic més local, però entre setmana, que es nodriríem de Salou, del turisme. Llavors, italians tampoc n'hi havia molts, perquè això era molt italià. I a Anglaterra, i a França, i a Alemanya, tampoc sonava tant d'italodens. Llavors, havíem de fer una miqueta
un
retoc, no?
Un retoc. Retoc en el qual sonava ella, suposo.
Sí.
Madonna és triunfo assegurat.
Bueno, però en aquella època no la coneixia ningú.
Encara no.
Sí,
encara
nosaltres,
no.
Tot això que anem sentint ara, realment nosaltres, el que diríem, picàvem pedra, perquè la Madonna, el primer disc que vaig tindre a les meves mans, la cara no va haver manera de ficar-la, no enganxava la gent. Jo sabia que el tema estava bé i que la cantant era bona, i vam girar i a la cara bé hi havia el Holiday.
Buf, i això ens ho vas explicar, és veritat,
i llavors
la
vam liar,
no?
Però ara el Holiday diu, home, clar, Holiday és un bombazo, però no pensis que el començament va ser tan fàcil.
Clar.
I tots aquests grups, Madonna, Wham, tots aquests grups, nosaltres els vam escoltar per primer cop. Llavors s'havia d'educar la gent, s'havia d'ensenyar que allò era una música ideal per ballar, no? Mm-hmm. Costava.
Els has anomenat tu, Wham, evidentment, també símbol, no?, de l'època,
sí.
I no es pensin que ens ha portat la cançó que tots estan pensant,
no.
De Wham. No. The Edge of Heaven, de Wham.
Doncs mira, això és el que parlàvem fa un ratet. Aquest disco mai de la vida l'hagués ballat al públic d'aquí, sense promoció de ràdio.
Uh-huh.
Però com arribar a l'estiu, això els anglesos, era
el
Nova Mas, era el grup que patava allà. Tu ficaves això i ficaves altres temes de Wham. Wham no era un grup fàcil, perquè no era disco convencional i s'havia de ficar moltes vegades tallant. I els anglesos ens van ensenyar que això era música divertida per ballar. I per això es ficava i d'allò. Però ja dic, sense apoyo de la ràdio era molt difícil ficar aquests temes.
I com que aquí l'amic volia anar contracorrent, i de vegades van a la ràdio, Radio Fórmula, doncs ja no la poso.
Ja no la poso.
Ja no la poso. I posava l'aim. Quants records estem portant ara a algun dels nostres oients que deu estar al cotxe ara amb el volum a tope. Aquí, Lime,
sí,
Your Love.
Sí, Lime, l'icona no és aquesta, eh? És el Baby, We're Gonna Love Tonight. Però aquesta és la primera que vam ficar de Lime a la discoteca. I era la típica, doncs, ufos que rodaven, llums que s'encenien, que s'apagaven. I realment porta molt bons records i jo crec que la gent la recorda moltíssim també.
Mm-hmm. Estem parlant de, recordin, el 35è aniversari des de que es va obrir Parxís,
sí.
De Salou. Quants anys va estar oberta, per cert?
Jo diria que no va anar més enllà. Com a Parxís es va inaugurar l'any 82, és a dir, l'aniversari va ser abans de Nadal, i deuria estar oberta fins al 87, 88, no crec que anés més enllà.
Uh-huh.
I llavors, jo el 86 ja vaig fer el salt cap a Patxà, llavors doncs, ja no vaig seguir massa la trajectòria, però no gaires anys, estem parlant de 4 o 5 anys.
Però bé, 4 o 5 anys molt importants, no?
Sí,
que van marcar
sí.
realment una època i una zona, i recordem-ho, Salou a més, no? Que no només és la gent d'aquí, sinó
sí.
tota la gent que aterrava a Salou durant...
Sí, i a Parxís, a més, era un lloc que... la gent de Tarragona, per exemple, anava molt a la Caix, al Flaix, i a Parxís venia molt la gent de Reus i els poblets, el Cuber, la Selva, Valls, Riudoms, érem la discoteca de la gent de poble, no? I venia molta gent dels poblets, cosa que no es veia tant en altres llocs.
És curiós, eh? Això, els moviments. Recordo, si algú ens vol compartir, algun record que tingui del Parxís, doncs va al WhatsApp 672 65 35 34, nota de veu o escrita. Va, anem amb un conegut d'aquesta secció. Ja havia vingut el Sylvester per aquí. Què me'n dius? Do you wanna funk?
Que tot anava bé fins que arribava aquesta cançó.
Per què?
Perquè quan sonava això acostumava a patar alguna altaveu.
Que m'ho dius en sèrio?
Sí, en sèrio, anàvem cada setmana en caia un. Sí. I ens estàvem vigilant, perquè hi ha un tros de la cançó que fa com uns dispars així, làser.
Sí.
I llavors, doncs, clar, jo igual estava a la taula i li pujava els mitjos i el meu company estava a les etapes de potència i pujava la potència. Clar, quan ens juntàvem els dos, el resultat era un desastre. I normalment, després d'aquesta cançó, la qualitat musical, la IFI de la discoteca baixava...
Sí, que la deixava pel final,
sensiblement,
no?
Sensiblement, sí, normalment queia bastant tard.
Clar, i cada aquesta vegada que la senties sonar, ja l'amo del Parxís dient, ai, Déu
no,
meu.
No, jo ho tenia assimilat. Jo li deia, necessitem més equip, deia que no, doncs cada setmana teníem que reparar algun trosset.
Clar. I us deixava llibertat total, sí, per triar la selecció musical?
Sí, no, sí, mai de la vida.
Ingerències,
Jo diria que mai de la vida ningú va vindre que fiqués cap disco per imposició legal.
No, clar. I ateníeu les peticions del públic?
Jo normalment sí, però sempre dins d'uns límits. És a dir, jo la gent, quan venien, els explicava molt amablement que hi ha una cosa que es diu velocitat. O sigui, jo estic... En música es parla de BPMs, no? Si estic amb una cançó que té 140 BPMs, no me'n demanis una de 60, perquè això no lliga ni... Ara, si estava dins del rango i hi havia possibilitats, no em sabia greu.
No hi havia problema. Mm-hmm. No sé si aquesta te la demanaven gaire. Diu, ai... Aquesta és la versió original del 82, eh? T'he
sí,
buscat.
Sí, correcte. Aquesta, sí. Doncs, com m'agradava aquesta part. Aquesta part m'agradava molt. I realment hi havia una potència, hi havia una hora i mitja de música, que tot això ja estaríem dins del high energy, que es deia en aquella època. Hi havia una hora i mitja de potència descomunal. La gent suava, perquè, clar, les discoteques ara... Totes estan molt ben equipades, però llavors els aires acondicionats...
No, eren justets, el que són, no.
I unes suades, i una d'allò, i la gent allí ballant, i aquesta part era fabulosa, perquè es anava a ballar, i llavors sí, això era important,
sí,
i aguantaven.
És veritat. Doncs vinga, va, tanquem aquesta llista per repassar. Jo sé que t'ha costat, tancar-ho a 9,
sí,
són 9,
sí,
no?
Sí.
T'ha costat tancar-ho a 9, però si convé fem una altra edició un altre dia, no pateixis, Dead or Alive. T'he preguntat si ja tenies peticions, t'he de preguntar també, Juanjo, si hi havia una cançó, alguna cançó, que et negaves en rodó a posar. Aquesta, mai, sobre mi cadàver.
Et diria que, tot i que ara n'escolto molt, de música en espanyol no en sonava al Parxís.
No deixaves, eh?
Només tenien el privilegi, jo diria que dos grups van sonar de música espanyola, Alaska, dos cosetes contades, Mecano no va sonar mai de la vida.
I se'n riu, eh?
Hi havia una cosa que és molt friqui, que és una cançó molt friqui, és molt friqui, però ens encantava ficar-la perquè era de lo poc que es feia de música disco i que, a més, molés els estrangers, que era el Fotonovela de l'Ivan.
Ah, vale.
I ja està.
Ja.
I érem molt reacis a caure en aquest estereotip de música espanyola i tal. Jo diria que no vaig començar a ficar-ne fins que vaig arribar al Patxà. El Patxà, a la Setmana Santa, venia molt de manyo i vaig tindre que espavilar perquè aquella gent volien això.
Clar.
I llavors me va agradar, li vaig agafar el gustillo, però allí no... Normalment em demanaven coses i molt...
I tu feies una mica de no te oigo, no te oigo.
Sí, no, hi havia, llavors hi havia molt de flamenquillo, que hi havia discoteques, que no diria els noms, que posaven xunguitos i coses d'aquestes, i d'allò, però clar, nosaltres no ens identificàvem amb aquell estil de
no,
música.
No, però com diem, doncs l'objectiu també era crear un segell concret, no?, que es pogués reconèixer la sala pel tipus de música. Va, què me'n dius d'aquesta cançó amb la que tanquem la ronda?
Editor Alive, bueno, també és de tot això, del High Nancy, sí, que era quan acceleràvem, i tot això venia, Divine i tots aquests venien d'Anglaterra, eren grups així, doncs, molt canyeros, i la veritat és que era un gustàs, quan tenies un disco així era matxacal, i a més anaven molt bé perquè tenien un tros per fer les mescles, que era on nosaltres disfrutàvem fent la mescla, que portava molta energia però que era net, que podies ficar l'altre i aguantar i allí aguantar una mescla durant molt de temps amb dos plats, era molt difícil. Ara amb les tauletes digitals i tot això pues, és superfàcil, no? Però tindre que estar allí aguantant, i eren discos que permetien una mica de lluïment i a més la gent disfrutava, no?
Doncs escolta'm, aquesta tanquem, recordem, 30 d'abril, Reus, La Fàbrica. Hora?
Allí, bueno, com sempre, nosaltres som molt clàssics. O sigui, qui vulgui vindre a la UNE que vingui, però nosaltres a les 11, 11 i mitja ja estem allí donant-ho tot, vull dir, estem tornant endarrere, per tant hem de fer el que fer.
Sí senyor, estic molt d'acord.
Jo em sento molt trist quan vaig a un lloc i la una, aquest dissabte vam sortir i a la 1:30 i allí no hi havia ni el Tato, no, com un local que vam anar.
No pot ser.
I dic, i què estan esperant per vindre allà?
No pot ser.
Jo crec que no cal esperar.
No, perquè a mi m'entra la son, ja tenim una edat, llavors ja m'entra la son i ja dius, ja per això em quedo
correcte.
A casa.
Sí. No si pot no ser. Sé, no vengo.
Exacte.
Per tant, nosaltres a primera hora ja donant allí...
Doncs vinga, a celebrar tothom aquest 35è aniversari de l'obertura de Parxís de Salou, a recordar aquestes cançons i moltes més que sonaran. Estaràs amb l'Àngel, has dit?
L'Àngel Pérez,
L'Àngel Pérez i el Juanjo, escolta, el van a saludar de part nostra. Juanjo, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Que t'ho passis molt bé, eh? Que també, escolta, tu has de celebrar-ho, això.
I tant
que vagi bé.
Herrera en Cope a Tarragona. Amb Mònica Carrasco.
Superofertas en Buró Valé. Plan Renove Impresoras. Trae tu impresora vieja y te descontamos hasta 30 euros en la compra de una nueva marca Epson. Y además, quincena del cartucho. Grandes ofertas en cartuchos y toner original y compatible. Solo las encontrarás en Buró Valé, en el Centro Comercial Las Gavarras, Tarragona.
Primera parada de l'agenda avui a Altafulla, a les 6 de la tarda, a la Biblioteca Municipal, projecció de La Ventana Indiscreta d'Alfred Hitchcock, setè llibre, club de lectura i cinema. I a Tarragona, tant avui com durant tot el cap de setmana, Festival Dixieland en marxa. Avui a les 8 del vespre, al Teatre El Magatzem, tenen a Les Forquets a Capella, un espectacle en què la veu és l'instrument protagonista, amb repertori que homenatja els grups vocals femenins dels anys 50 i 60. I tercera parada a Montblanc, rondes trobadoresques per les places i els carrers de la vila a partir de les 8 del vespre. Pràcticament dos minuts i arribarem ja al punt de la una. Els deixo amb els serveis informatius de la cadena COPE, però abans els informo. S'ha normalitzat ja la circulació a la C44 a Tivissa. Recordin, ho hem explicat al principi del programa, s'estava donant pas alternatiu a causa d'un accident. Doncs bé, a hores d'ara, a Tivissa, C44, circulació normalitzada. I també, notícia que acabem de saber, el ple de la Diputació de Tarragona ha aprovat una declaració institucional arran de la polèmica sentència judicial de l'Audiència de Navarra en relació ser el cas de la Manada. Per unanimitat de tots els grups, el diputat del Partit Popular avui no ha acudit a la sessió, la institució ha acordat instar el Congrés i el Senat a modificar el Codi Penal, diuen, per revisar el supòsit d'abús sexual, així com la consideració jurídica de la violència en casos d'agressió sexual i violació. La Diputació considera que la resolució judicial afavoreix la impunitat de les agressions masclistes i envia un missatge de descrèdit de la vivència de les dones que pateixen aquestes agressions i les revictimitza. Aprofitem per recordar doncs, el telèfon de la policia contra la violència de gènere, és el 016, i recordem també allò del no és no. Una altra darrera hora, ho acabem de saber, aquest accident del que parlàvem a la C-44 a Tivissa, doncs el conductor d'un dels vehicles accidentats ha mort i la passatgera davantera es troba en estat crític. Greu accident, per tant, aquest de la C-44 a Tivissa. Ara les notícies, serveis informatius de la cadena COPE i tornem en 5 amb propostes pel cap de setmana i la cartellera. Fins ara.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La Fiscalía de Navarra mantiene su acusación de violación contra la Manada y anuncia que va a recurrir la sentencia que ayer condenó a los 5 acusados solo por un delito de abuso sexual a 9 años de cárcel. La Fiscalía, recordemos, pedía más de 22 años para cada uno de ellos. Mientras, cientos de personas vuelven a protestar en Pamplona contra esa sentencia a las puertas del Palacio de Justicia. Vuelven a escucharse gritos de no es no. Allí está Esther García.
Prácticamente lleva una hora esta concentración masiva en la Audiencia de Navarra. Los cientos de personas congregados aquí poco a poco se van acercando hacia lo que es la puerta de la audiencia y de alguna manera están acorralando prácticamente a Policía Foral, que la está custodiando. Siguen con esos gritos de no, no, de no es no, o esta justicia es una mierda.
Sonido directo desde ese Palacio de Justicia de Navarra. Gracias, Esther. Y la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha abierto la puerta a revisar cómo están tipificados los delitos sexuales y con qué penas se castigan. Lo ha dicho aquí en Herrera en COPE. La ministra ha vuelto a pedir respeto hacia todas las resoluciones judiciales, aunque advierte que es una sentencia que cuesta asumir como ciudadana y como mujer.
Desde luego, como persona, como ciudadana y como mujer, me cuesta mucho asumir el contenido de la sentencia. Eso yo creo que es lo que nos ocurre a todos, porque a todos nos ha parecido, a mí desde luego, una salvajada y una situación en la que ninguna mujer está a gusto y se puede decir que no nos sintamos intimidadas. Eso es así y eso creo que todas las mujeres estamos absolutamente de acuerdo. Entrar en la mente del tribunal, que es el único que ha visto las cintas grabadas, yo tampoco estoy en condiciones de hacerlo.
Y hay más noticias en este viernes 27 de abril que te contamos en Mediodía COPE con Antonio Herraiz.
De los juzgados de Madrid nos llega una última hora. Ha quedado archivada la causa contra 3 policías locales acusados de insultos a la alcaldesa Manuela Carmena. El juzgado de instrucción número 42 de la capital descarta posibles delitos de odio e injurias. En el punto de mira, un chat de WhatsApp privado en el que había varios policías locales y que fue denunciado por un compañero, por un agente. Según el denunciante, se llamaba a Carmena vejestorio despreciable. En Albacete, un ciclista de 56 años ha muerto esta mañana tras el impacto de un coche. El conductor del vehículo tiene 81 años y ha dado negativo en la prueba de alcoholemia. Y también en Castilla-La Mancha, la Fiscalía de Toledo investiga la filtración del examen de las oposiciones a médico de familia. Desde el gobierno de Emiliano García Page no valoran el asunto y esperan a que termine la investigación del Ministerio Público.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Iniesta a punto de anunciar su marcha del Barcelona.
Buenas tardes. Andrés Iniesta ha citado a los medios de comunicación en media hora para dar detalles sobre su futuro en la ciudad deportiva. Va a informar Elena Condis.
Máxima expectación aquí en la sala de prensa de la ciudad deportiva, donde en media hora Iniesta se va a sentar para anunciar que se marcha del Barça. Después de 22 años, el capitán estará arropado por todos sus compañeros de la primera plantilla, que vendrán directos del entrenamiento. También estará presente toda su familia en un día tan emotivo y tan duro, en el que dirá adiós al club de su vida, en el que ha ganado 31 títulos, que con la Liga serán 32. Iniesta va a arrancar con un discurso inicial explicando por qué se va. En principio también veremos si va a anunciar que emprenderá una nueva aventura en el fútbol chino, y después se va a abrir un turno de preguntas.
Parte médico del Real Madrid, Carvajal, lesión muscular en el bíceps femoral, Isco, esguince en la clavícula, el defensa es baja para el partido contra el Bayern de Múnich, el centrocampista es duda para ese partido de la próxima semana. Acaba de hablar el presidente de Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, ha dicho que no ha pensado en dimitir, y anuncia que los abonados de esta temporada tendrán abono gratis en segunda división. Citas del día, fútbol a las 9, Levante-Sevilla, a las 9 también en la Euroliga, cuarto partido de la serie, Real Madrid-Panathinaikos. Si gana el Real Madrid, se clasifica para la Final Four.
Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Doncs apa, com sempre, que estem ja ben informats des dels serveis informatius de la cadena COPE. Obrim la Nacional 240, com tots els divendres també, i ho fem doncs amb la meva partener, la meva parella radiofònica.
Ai, sí, que bonic, parella de ball.
Oh, bueno, de ball... No
de ho hem veu, parella de veu.
Això millor, de ball no ho hem provat mai i potser només duraria un ball jo amb tu. Per culpa meva.
Eh? Parella de veu, Ricard Álvarez, com estàs?
Mònica Carrasco, què tal?
Molt bé. Ganes de cap de setmana.
Ei, parella de veu, que bo.
Sí, som parella de veu. Mira, de fet, ni de ball, ni res de veu.
A més, quasi bé no ens veiem.
Clar, o sigui, això és la màgia total de la ràdio.
Sí, sí. No estaria mal, de tant en quant, poder fer el programa junts, però localitzats físicament al mateix estudi,
sí,
però
sí.
Bueno.
Això, mira, és una cosa que ens hauríem de fer abans que acabi la temporada. Igual fins i tot podríem fer un final de festa.
Recorda que al setembre-octubre ho vam començar a dir amb molta insistència i vam dir, ah, sí, ho farem a Montblanc per la zona de Sant Jordi,
no,
que fan
sé.
La setmana medieval. I això s'acaba avui, eh?
Ja ho sé, però perquè de vegades el dia a dia se'ns menja, però intentem fer-ho abans que acabi la temporada, va, que bueno. Tenim un parell de mesos encara per davant.
Si ho fem a Lleida, després anem a menjar cargols.
Això.
I si ho fem a Reus, anem a fer el vermut.
Home, evidentment, no pot
faltar. I si ho fem entremig, fem les dues coses.
Val, també, també.
També té la seva gràcia.
La qüestió és anar a dinar després, no?
Clar que
o sigui, el programa...
Escolta, que et faig dues propostes.
Vinga, fes-me-les.
Ràpides. Mira, comença avui, fins al proper 1 de maig, com a molts llocs, però Lleida també, la fèria d'abril, als Camps Elisis, amb moltes activitats, només cal buscar-ho a internet. És la 15a edició ja, i bueno, que comença avui, i que hi haurà doncs, els cavalls, els balls i, evidentment, la gastronomia. I si vols, si t'agraden aquestes recreacions històriques, que això està maco, si està ben preparat, és una cosa maca, doncs aquest cap de setmana, començant avui, i demà dissabte i diumenge, l'edat mitjana tornarà a reviure a Ciutadilla, amb la 16a ja, trobada de grups de recreació medieval.
Ah, molt bé.
Perquè així, com que això és una recreació medieval, ens cau lluny, no hi ha problemes polítics entre els assistents.
Val més.
No, ho dic perquè si fan coses de la Guerra Civil, doncs ja comencem que si ets dels uns i dels altres. No, doncs mira, això és de medieval i així no hi ha problemes. Això ho faran durant tot el cap de setmana, evidentment el poble Sant Galana, però a més, vas per allí caminant pel poble i et creues doncs, amb cavallers, amb armadura, amb això del cap, com es diu, amb el yelmo aquest del cap, les espases, i després, puntualment, segons les hores i segons els llocs, doncs fan recreacions de lluites. Per tant, és una activitat magnífica per anar a passar el cap de setmana en família. A la canalla això els encanta.
Molt
a Ciutadilla.
Bé. Ciutadilla. Ha apuntat Ciutadilla. Que bé. Doncs vinga, contrataco jo amb música en aquest cas. Aquest cap de setmana la gran proposta és el Festival Dixieland de Tarragona. Teniu més informació a tarragona.cat/cultura. Hi ha concerts a tota hora i a tot arreu. O sigui, que no us podria dir allò, uns quants exactes. Us en dic un parell, un avui, mira, avui al vespre a les 8 al Teatre El Magatzem, les Forquets, que faran un espectacle a capella molt interessant, i demà dissabte teniu a la capsa de música a Xavier Pietrio i ja al vespre uns que coneixeu perquè venen part de Lleida, l'Ignasi Terraza Trio al Teatre El Magatzem també. El Festival Dixieland, si una cosa té, es comple el carrer i la ciutat de Tarragona de música, per tant, el que us puc dir és que vingueu, us passegeu, que trobareu segur vermut amb Dixie, les Tromboli ja es van tocant pel carrer en qualsevol moment, o sigui que la sorpresa està assegurada. Això pel que fa al Dixie i al jazz, a la Tarra Quarena plaça demà dissabte, a 8:45 es fa ja el segon Festival Tony Urbano, i aquest any ve Rosendo i Luis Auserón a cantar en directe, o sigui que...
No, m'ho acaba de dir, m'ho acaba de dir ja fa uns minuts l'Andrés Rodríguez.
Sí, sí, home, clar, és que ell vindrà, no?
Sí, 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 no, ja m'ho ha dit, diu, no, a veure, en Lleida hi ha moltes coses, però jo me'n vaig cap allà, ho sento, diu, doncs, és Rosendo.
És un concert divertit, segur, 8:45 dissabte 28 a la Tàrraco Arena Plaça. I si tinc temps per una més...
Vinga, va.
Montblanc, que aquest cap de setmana s'acaba ja la celebració de la Setmana Medieval, avui a les 8 del vespre, i arribeu, es fa unes rondes trobadores que és pel carrer. És una activitat així teatralitzada molt interessant també, així que si podeu, doncs passeu per Montblanc també.
Molt bé, doncs fem una pausa, va.
Vinga, va, minut i mig.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiacope, en facebook.com/mediodiacope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-23-0000.
Debemos condenar y condenamos a José Ángel Prenda a pena de 9 años de prisión.
Anunciarles mi renuncia a ser presidenta de la Comunidad de Madrid.
¿Qué está pasando?
Voy a saludar al flamante premio Cervantes. Ayer tuvo una intervención magnífica. A don Sergio, muy
buenos días. Muchas gracias, don Carlos, muchas gracias.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE.
No siempre se puede confiar.
¿Qué has venido a hacer a nuestra ciudad? ¿A investigarnos?
En la policía.
¿Quién no sale adelante con chanchullos? Todos lo hacen.
Sylvester Stallone, Robert De Niro, Harvey Keitel, Ray Liotta, Copland.
La mafia controla este pueblo.
El sábado por la noche, Cine sin cortes, en 13.
Ella siempre acierta. Y no, no es la del tarot de las madrugadas. Es tu madre. Porque cuando ella dice...
Confía en ti, que te irá bien en la entrevista.
Pues la abordas. Y para que aciertes tú con el regalo del Día de la Madre, hemos seleccionado miles de ideas para la tuya.
Este 6 de mayo acertarás como una madre. Encuentra tu regalo en El Corte Inglés.
Este es uno de los sonidos que más me apasiona.
Por eso confío en GAES, porque como a mí, les apasiona sentir, escuchar.
En GAES somos verdaderos expertos en audición, tanto que mejoramos la tuya con un audífono desde 690 euros. Llama al 983-5707. GAES, nos apasiona la vida, nos apasiona escucharla.
Tota la temporada que ens acompanya aquesta sintonia per donar-los l'entrada al divendres de Cine Mònica. Un divendres més, ja fa calor, tot i que, per cert, meteorològicament parlant, ja han dit que serà un cap de setmana complicat, eh?
I hi haurà, sí, serà mogudet,
i la setmana
no?
vinent també.
Ai, ai, és
claro,
que ja...
Claro, i el dia festiu al mig, i el pont, doncs...
Que nosaltres no en fem, eh?
No, nosaltres no en fem, però la meteorologia, doncs, ho busca, això.
Doncs
l'Armando Álvarez, si m'escoltes, em fa de mi, el meteoròleg.
No passa res, si dilluns us plou, no patiu, que us podeu quedar a casa escoltant el Herrera en Cope i el migdia Cope, que aquí estarem.
Aquí estarem. Laura González.
Hola.
Hola, Laura, què tal?
Qualsevol dia us canvio la sintonia i us deixo perduts.
Sí,
eh?
Sí, sí, no sabrem. Home, aquesta temporada ja l'acabem així, no?
Sí, i tant, i tant.
No canvis. Però mira, cada any una sintonia diferent també té el seu al·licient, eh?
Ja em buscaré una de xula.
Escolta, has anat al cine, no?
Sí,
has anat a la mostra.
La mostra
de cinema
i tal,
llatinoamericà.
Que acaba avui. Avui fan l'acte de cloenda a les 8:30, on s'entregaran els premis i es projectarà Vida privada, de Sílvia Munt, que per si no ho sabeu està rodada per aquí Lleida. Després us ficarem un trosset d'entrevista de que li van preguntar què tal l'experiència. I bé, els premis que els donaran aquesta tarda són...
Els han comunicat ja aquest migdia
a premsa, i seran el millor llargmetratge de ficció, li han donat a una pel·lícula argentina que es diu Amateur, que és la que és un noi que és realitzador de televisió, que està enamorat de la dona del seu jefe, bueno... líos turbios Lío. De amoríos argentins.
No veig massa entusiasme per aquest premi. O sigui, no et va agradar.
No. Ah. No. Després, com a millor llargmetratge documental, li han donat a l'Otro Lado del Muro, que és un documental que és una coproducció entre Mèxic i Espanya, i bueno, pues va sobre la frontera amb els Estats Units. I després, el premi al millor curtmetratge li han donat a Màtria. És una pel·lícula, és una producció espanyola, però més aviat no diria tan espanyola, és gallega, perquè parlen en gallego tot el rato i saps allò que... L'argentí encara el vas entenent bé, perquè dius, parlem el mateix idioma, la mostra de cinema llatinoamericà és tot en castellano, que, saps? I en principi ho has d'entendre tot, però segons els accents, mires una pel·li xilena, una pel·li mexicana, i és com a... No me n'entero de res. Pues amb aquesta de Màtria, el curtmetratge aquest, jo el mirava i sort que portava subtítols, i això que era en gallego. Que dius, l'has d'entendre més o menys bé,
home,
no?
Pues tan, més o menys tancat... sí, però és veritat que això, i que hi ha vocabulari propi, hi ha paraules que no.
Pues me va costar, fins a que vaig dir, ai, pues si estan parlant en gallego, si, saps? Igual
home, veure,
portuguès com a Brasil, no?
Jo crec
no?
que tenim una gran falta de costum.
La cara i l'accent.
I n'hauríem de tenir més de costum, d'escoltar sí. més gallec, més l'euskera, evidentment hi ha un component més complicat per entendre'l, però hauríem de fer oïda, i això és una feina que s'hauria d'estar fent des de fa anys, per exemple, des de la televisió pública, sí. aquí ho llenço, i potser tindríem menys problemes tots plegats
segurament.
En algunes coses.
Segurament.
Clar, això,
sí.
quan estàs veient una pel·li, pues, al cap d'un ratet t'acostumes, però amb un curtmetratge no et dona temps.
No et dona temps.
Llavors...
A veure, Laura, premis importants, vinga.
Doncs els acabo de dir.
Ah, ja me'ls has dit tots?
Sí, millor llargmetratge amateur, millor premi documental a l'Otro Lado del Muro i millor curtmetratge Màtria.
Vale, t'has quedat bé?
Sí.
En general, jo sé que alguna no, però...
Bueno, a veure, jo... Sí, a veure, alguna no, però el curtmetratge, per exemple, me va agradar. És drama, eh? Uh-huh. Sí, és un dramón.
Un dramón.
Sí, i a l'Otro Lado del Muro, pues bueno, has d'estar conscienciat també de lo que vas a veure, no? Bueno, perquè són trencaments de famílies, tot és drama, tot és drama.
Els premis són secundaris, realment. Vull dir, a mi el que m'interessa és... Te vas trobar amb l'Eduardo Noriega o no?
Sí, i tant, això venia a parlar. Totes les pel·lis són de drama, però...
Els premis ens és igual, els premis al final. No, a veure, conyes a part. Però vas sí. estar amb el Noriega allí,
sí, un tio
et va
molt
mirar
simpàtic.
Amb aquella mirada captivadora i sinistra que vas dir que tenia.
I és que sóc immune amb aquestes coses.
Ah. Però si vas dir que resultava un personatge inquietant.
Això, inquietant.
Ho corrobores?
No, la veritat és que és un tio molt simpàtic, molt obert... de fet, us he portat un tall de quan li van entregar el premi. Fica'm el Ricard.
Venga. Ricard.
Yo recuerdo en el año 2001, creo, 2000, que estaba rodando en el Noguera Pallaresa, en el Pirineo Catalá y también en el Pirineo Aragonés, y tuve un accidente terrible porque se me reventó un ojo.
Caram.
Ah, molt bé.
Igual per això la mirada inquietant.
Però l'ha recuperat, no?
Sí, sí.
Se me reventó un ojo.
Sí, bueno, va explicar tota la història de que un projectil durant el rodatge es va fer mal amb un ull.
Un projectil perdut.
Bueno, tenia tot de sang, li van tapar els ulls i, clar, van al metge. O sigui, i llavors
I li parlava explique... en català.
No, explique que quan ha vingut aquí a Lleida s'ha trobat amb aquesta persona que l'ha vingut a saludar. I ell, claro, deia que com que tenia els ulls tapats no l'havia pogut reconèixer. També va explicar que quan va venir a Lleida una de les altres vegades, que va venir a donar un premi a l'Àngela Molina, va agafar una febrada i van haver de punxar-lo, no?
Molt bé,
I la
cada
infermera...
Vegada que
ve a Lleida... Sí. Però que aquesta vegada hi ha sortit il·lès.
Va fer la conya i, bueno, un tio molt simpàtic, de veritat que va fer molta gràcia. També vam entrevistar la Sílvia Munt, que ens va explicar, pues, com us deia abans, l'experiència de rodar a Lleida i a Cervera a vida privada.
Bueno, l'experiència d'esta Lleida va ser fantàstica perquè Cervera, com sabeu, ens va proporcionar doncs, pràcticament la meitat dels decorats de la pel·lícula, perquè la casa Duran està intacta i és una de les coses que et costa més de trobar arreu, no? Però intacta vull dir intacta. O sigui, després, com que tota la pel·lícula passa a Barcelona, el que fa el protagonista és que quan ja la segona part de la seva vida entra en una espècie de deriva, comença a anar pels camps i comença a sortir de la ciutat i ens trobem amb aquesta horitzontalitat de Lleida que fa que l'espectador entri en un altre territori, no? on té el castell, on va parar, la casa... És a dir, que per mi ha sigut una mica la resolució d'haver pogut fer aquest rodatge, i la veritat és que se'ns va tractar molt bé i vam passar molta calor, perquè quan apreta aquí apreta.
Tothom parla bé de la calor, tots els convidats, premiats, tal. Noriega també ho va dir, és que aquí quan hace calor, hace mucho calor.
És que els envien a l'estiu.
Clar. Bueno, anem amb les estrenes, que també tenim avui. Això, si voleu veure Vida privada, que és la pel·lícula de la que parla de Sílvia Munara, la podreu veure a l'acte de Cloenda, que tindrà lloc a les 8:30.
Molt bé. Mm-hmm. No sé, abans de passar a les estrenes, allò, una valoració global de la mostra, tu que has vist pràcticament tot, Laura?
Millor que l'any passat. Sí? Pitjor que altres anys, millor que l'any passat.
Bueno.
Sí, bueno. Però bé. Doncs bé, tindrem aquesta setmana, la gran estrena és... Vengadores Infinity Wars.
Avui l'estrenem a Lleida, sí.
Sí, per situar-vos en la saga de Marvel, us vull explicar una mica com va el tema de les gemes de l'infinito, que és pel que hi ha aquesta guerra de l'Infinity Wars. Mm-hmm. Llavors, tindrem la gema de l'espacio. Fica'm la música de la sintonia, si us plau, que me senteixi una mica despullada.
La música despullada. De la sintonia. A veure, avui estrenem Vengadores Infinity Wars, que és estirar el xiclet ja de les franquícies aquestes dels superherois. Qui són els Vengadores?
Doncs jo soc molt fan dels Vengadores. Els Vengadores són uns metahumans,
mutants...
Però qui
són? El Superman, la Super... No són aquests.
Estàs perdut, totalment perdut. Mira, Vengadores tens Iron Man, tens Hulk, tens Thor...
I l'Hombre Araña?
També.
Ah, aquest també és Vengadores?
Bueno, és Vengador nou. Ah. És de la nova era dels Vengadores. Spider-Man sempre havia anat pel seu, al seu rotllo. Però ara, doncs mira, han agafat un jovenet i han dit... Com que no tenen... Han explotat tant Spider-Man...
Ah,
que
i el Capitán Amèrica també és d'aquesta gent o no?
Sí, i és genial, m'encanta. Ja
I el Iron Man també m'has dit?
Sí, Iron Man.
I la massa? O el Hulk? No. O són
Hulk
coses
i la
diferents.
Massa són coses diferents.
Ah, són diferents.
La massa és de DC, de Detective Comics, i Hulk és de Marvel.
Llavors, Mònica, que estic baixant.
Molt posat. Jo és que confesso que a mi les pel·lícules de superherois em poden, és que m'encanten, o sigui, no, soc molt fan.
Llavors sabràs d'això de les gemes de l'infinito, encara saps una mica de què va, no?
Més o menys, sí.
Bueno, jo us les explico. Tindrem la gema de l'espacio, que està aparegut en la saga en forma de tesseracto, que és com una font d'energia molt codiciada per Loki, que és el germà del Thor, no? A Vengadores 1. Que és la primera aparició d'aquesta gema de l'infinito és a Capitán América 1. Que és quan l'home aquell de la màscara vermella el busca per fer-se ultrapoderós. Després tindrem la gema del poder, que apareix a Guardianes de la Galàxia i que vol ser comprada pel col·leccionista, que és un personatge que és posteriorment robada i que actualment està en poder de Nova Corps, la Nova Corporation, que és una mica
Guardianes
la policia.
Guardianes de la Galàxia són aquells que hi ha un arbre, un esquirol i no sé... Val.
Sí, un mapatge, això. Una planta viva.
Val.
Està bé. Després tenim la gema del tiempo, que està al Ojo de Agamotto, que és una de les relíquies custodiades per la ordre a la que pertany el Doctor Strange.
Ah, sí. El Doctor Strange també és Vengadores, o no?
Sí. Tindrem també la gema de la mente, que es troba al cap de Vision, que és un dels nous Vengadors també, i que té la capacitat del control mental. És un tio així com vermell, metàl·lic, que té una pedra preciosa aquí a la front, no? On tindríem la pineal, doncs allà té una pedra groga. Després tindrem la gema de la realitat també, que és, actualment està en mans del col·leccionista i que apareix a Thor 2 i pot modificar la realitat, i és anomenada el Éter, que és una pedra que no és una pedra, està dintre d'un fluid vermell, fosc, bueno, una passada d'efectes, no? I tindrem la gema de l'alma també, que està en Paradero Desconocido, i que sembla que pugui estar al guant d'un semideu o una cosa així, vale? Dels que van apareixent a les escenes finals de la Marvel i que doni certa continuïtat a la saga.
Que fa estona que ja m'he perdut. O sigui, ja m'he perdut amb els superherois i això dels vidres aquests, ja...
Bueno, ara se suposa que els oients...
A veure, un moment. Laura González, jo si m'he de posar en aquest món, quina és la primera que he de veure? De
pues,
pel·lícula.
Capitán América 1.
Vale, pues venga, perquè hauré de començar pel principi, no, perquè si no malament va, ja.
No sé si, potser no coincidireu amb mi, a veure, aquestes pel·lícules de superherois, sigui aquesta o qualsevol, tampoc has de saber gaire cosa prèviament, simplement és anar i és divertimento pur, no?
Totalment d'acord.
Vull dir, no necessites saber les històries originals.
Correcte.
Bueno, però per seguir-les una mica amb cronologia.
Ja, però pues
me truques, Ricard, i jo t'ho explico.
El Capitán América.
Capitán América,
pues
m'encanten les dues pel·lícules d'Envellets
Militaris,
són genials. En principi n'hi ha tres, està la Capitán América 1, la del Soldado de Invierno, i després està la Civil War, que és com un mashup entre Iron Man i...
Ah, vale.
I Capitán América. Però vale. Jo sóc una experta en el tema.
Vale,
llavors
vale,
me pots trucar a mi
WhatsApp
i jo te
fico...
I dic,
escolta, tinc aquí el Netflix
el
obert, què veig?
El que has de tenir en compte és que Thanos, en aquesta pròxima entrega, és el malo malíssim. I lluitarà amb els Vengadores per aconseguir les gemes de l'infinit.
Has d'anar a veure la pel·li amb la Laura, que t'anirà fent d'apuntadora.
No, però és que llavors no m'entero de res,
ah,
jo.
Ah, i també he de dir que aquesta nova, la d'Infinity Wars, és un mashup entre els Guardianes de la Galàxia i els Vengadores.
Un mashup és...
Que
és una mescla, però sí. Dit així en plan modern, eh?
Cinematogràfic. Però hi ha més estrenes.
És una olla barrejada.
Sí. Mira, us he portat la música dels Vengadores, perquè la veritat en tinc moltes ganes d'anar-la a veure.
O sigui, Avengers vol dir Vengadores?
Sí.
Ah, val.
Sí, sí, sí. Tindrem més estrenes, a part de los Vengadores, encara que jo en tingui moltes ganes, doncs hi ha més pel·lícules que surten avui al cine. Tindrem Noche de Juegos, que és, va entre la comèdia i el thriller d'acció, i és una pel·lícula que explica la següent història. En una colla d'amics aficionats als jocs de taula, un d'ells proposa una nit de jocs a l'estil Escape Room. No sé si n'heu fet mai cap.
Ai, sí, fa poc.
Jo no, però ara em convidaran aviat.
M'ho vaig passar tan bé.
Sí?
Sí. Sí,
però,
sí.
No, però no és un estrès, al final?
Que va, no, no és divertidíssim.
Però, i no és un problema amb els altres, a veure si en saps més que jo, jo
al aquell, contrari,
no tinc el dia i no em surt res.
Al contrari, joc en equip.
Doncs bé, en aquest joc que proposen en Noche de Juegos no queda gaire clar el que, els límits entre allò que és lúdic i allò que és real, no? I bueno, els desafiaments van en la línia de, bueno, de resoldre un cas real o de ficció d'assassinat. Vull dir, és divertideta, eh? És, jo crec que pot estar bé. Tindrem també Invitació de boda, una pel·lícula palestina. És una comèdia dramàtica familiar que, bueno, que fa com un retrat del que per nosaltres és algo exòtic, no? Diferents tradicions, recels, costums i personalitats. Us explico de què va. El Abu Shadi, que és un home de 60 anys que està separat i viu a Nazaret, doncs, bueno, la seva filla es casa i a tal efecte doncs, els familiars homes d'aquesta família doncs, han de repartir personalment i fer entrega en mà de les diferents invitacions de la boda, no? Per ajudar amb aquest senyor, a l'abu, doncs, vindrà el seu fill, que és un arquitecte que viu a Roma i està totalment, o sigui, està totalment en un altre ambient, no? I bueno, durant aquests dies que ells han d'anar repartint les invitacions s'aniran coneixent la figura del pare, el fill, i també és una mica un contrast entre un món més laic, un món islàmic, unes tradicions,
sí,
unes
dos
altres...
Mons, totalment.
Sí, 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 sí. Pot estar bé també i és una pel·lícula palestina que crec que no n'he vist cap en la meva vida. Així que també relacionada amb Palestina tindrem 7 dies en NTV, que és una pel·lícula que en aquest cas és una producció britànica, està protagonitzada pel Daniel Brühl i la Rosamund Pike i és una pel·lícula basada en fets reals, es situa l'any 1976, quan un avió d'Air France va ser segrestat amb 248 passatgers a bord. Va entre el drama, el terrorisme i la pel·lícula d'acció, per a que ens entenguem, i el film pues, narra com uns segrestadors, que són dos palestins del Front Popular de Liberació i dos alemanys de les cèl·lules revolucionàries, destinen un avió a Uganda perquè negociar la liberació de més de 50 palestins detinguts arreu del món. Llavors pues, fan com un segrest així, que per amb uns és més simbòlic, per a altres és més una eina de terrorisme.
Que seguim amb...
Amb Doctor Strange.
Amb el clan, eh?
És una banda sonora que me flipa, m'encanta.
Doctor Strange.
Sí.
Havies vist el còmic abans?
No.
O sigui, vas anar directe a la peli.
A la peli. Perquè a part, Benedict Cumberbatch m'ha robat el cor.
Jo reconec que aquesta peli l'he vist, però la vaig veure per l'actor.
Paraules majors, Benedict Cumberbatch.
Sí, sí. O sigui, la vaig veure per l'actor i, bueno, no em va semblar malament. Hi ha un moment al mig de la peli que sona una mica pesada, però... Bueno.
A mi no em va agradar, però ell és que és fantàstic.
Sí,
ell
sí.
És fantàstic.
Pot ser el que vulgui.
I, de fet, jo, en aquesta nova pel·lícula, Infinity Wars, tinc el cor dividit en quatre, ja no en dos, en quatre, perquè surt Benedict Cumberbatch, Tom Hiddleston, Chris Hemsworth i Chris Evans, o sigui...
Uf!
Ai, Chris Hemsworth, ves, estaria allí lluitant amb Chris Pratt.
Estem a punt d'arribar a dos quarts, sense voler, eh?
Doncs bé,
que arreando.
Aniré una miqueteta ràpid per lo següent. Tindrem El León duerme esta noche, és una pel·lícula francesa, és una pel·lícula d'aquestes preciosistes sobre la catarsis de personatges, cinema dintre de cinema. És un senyor que havia sigut actor al sud de França i bueno, retorna a la casa de la que havia sigut el gran amor de la seva vida.
Uh-huh.
I uns nens el graven com si fos una pel·lícula. Tindrem Lu Andrea Salomé, una pel·lícula alemanya, que és un biopic sobre la figura homònima de l'escriptora russa del segle XIX, les seves relacions amb Nietzsche, amb Rilke, amb Freud. La pel·lícula ha tingut una crítica fatal i la veritat és que jo he vist el tràiler i sembla que se centra més en els homes de la seva vida que en ella. Tindrem Fortunata també, una pel·lícula italiana, que és un drama comèdia romàntica, sobre una mare soltera que vol ser feliç i bueno, pues, les relacions que té al llarg de la seva vida. I tindrem també una comèdia romàntica espanyola que es diu Hacerse Mayor y otros problemas.
Ah, mira, aquesta és la meva, l'última.
Bueno, no et sé dir, perquè és una noia que la fan padrineta d'uns bebès i bueno... Pues els problemes, la seva relació amb el padrinet, que no és la seva parella, vull dir, és l'altra part de la família.
La típica crisi de la trentena del món actual aquest en el que vivim, no?
A mi m'avorreix molt. Jo me n'aniré a veure Infinity Wars.
A mi fa mandra, jo també.
Sí, bueno,
m'ho passaré molt bé.
Jo també.
Escolta, que arribem a dos quarts. Avui a la cloenda de la mostra de cinema, el divendres vinent ja ens l'acabes d'explicar, que ja aniràs.
No ho sé si podré.
Bueno. Laura González, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Adéu, gràcies.
I nosaltres ja anem a dos quarts, eh?
Nosaltres sí, també anem pràcticament al cap de setmana. Escolta, disfruta'l, parlem dilluns, que els que no tenim pont també existim.
També, i aquí estarem, eh?
Aquí estarem.
Una abraçada.
Adéu. En un minut arribem al punt exacte de dos quarts de dues. Nosaltres tanquem avui la paradeta. Abans encara, més informació de servei, ho acabem de saber. Hi ha circulació intensa ara mateix a la C32 al Vendrell, en direcció sud, en direcció Tarragona, a causa de l'averia d'un vehicle. S'està donant pas alternatiu a la C32. Nosaltres acabem per avui, els deixo ja amb la resta de programació de la cadena COPE. Tornarem dilluns, dilluns 30 no fem pont, aquí estarem a les 12:20. Gràcies per haver estat un dia més a l'altra banda de la ràdio, que tinguin molt bon cap de setmana.